Ràdio Estel.
Grans amics, amb Emili Pacheco. Amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència.
Què tal? Salutacions i molt bona tarda. Hem arribat el divendres, avui és 16 de març i avui us volem parlar de la figura de l'aprenent. I és que cal tornar a instaurar i apostar per la figura de l'aprenent, a través de la qual una persona podrà començar des de zero en una empresa, també adquirirà habilitats i coneixements i de mica en mica anirà millorant. Per això cal la implicació de les empreses, de les entitats i també de les persones grans que poden fer un cop de mà. Així ho ha dit el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Jordi Ruglà, que ha posat èmfasi aquests dies en aquest missatge coincidint amb la signatura d'un conveni entre Càritas Diocesana de Barcelona i Ibercaja. Gràcies a aquesta col·laboració, Càritas Diocesana promourà cursos de formació perquè les persones tinguin més possibilitats a l'hora de cercar feina. Jordi Ruglà també ha destacat que, a banda de potenciar la figura de l'aprenent, cal fer una aposta clara per altres fórmules similars que permetin a les persones seguir formant-se i no oxidar-se, diu, durant aquest temps, durant aquest període de temps que haurà de passar abans que la situació econòmica no remunti. Així doncs, afegeix que cal treballar la promoció de figures com la dels i les becàries i també en les formacions duals amb les quals es poden adquirir coneixements a un nivell tan pràctic com teòric.
Grans amics, amb el suport de la Fundació Roca i Pi.
Entrem en matèria. Primer, com sempre, us recordo les dues vies de comunicació que teniu amb nosaltres a través del contestador automàtic al 93-409-2777, 93-409-2777, i també a través de l'adreça del correu electrònic gransamics@radioestel.cat. I ara, com fem sempre, a la primera part del programa dels divendres, saludem el nostre informàtic, el nostre professor d'informàtica, en Marçal Mora. Marçal, molt bona tarda.
Tarda.
Avui parlarem de les diferències que hi ha entre el salvapantalles i l'escriptori.
Sí, Emili. Mira, m'he trobat en classes d'aquesta setmana passada que hi havia uns quants avis, gent gran, que confonien molt sovint el que era l'escriptori i el salvapantalles. He de dir que el salvapantalles es va inventar en el seu dia perquè els monitors de llavors, quan es va començar, gastaven molta energia i la paraula aquesta de salvapantalles venia precisament d'això, no? D'intentar evitar que no consumís gaire el monitor, gaire energia, gaire corrent. Sí que és veritat que els monitors d'ara, que tots són amb pantalla plana, que alguns són amb LED, etc., tot això s'ha evitat, s'ha reduït força. Però tot i així, aquella fórmula a través de l'ordinador, que era el salvapantalles, segueix existint, que no hi hauria de ser-hi, però segueix existint, i ha pres formes com poder posar animacions, poder posar fotografies que vagin passant, mentre tinguem l'ordinador inactiu, es veu a través del monitor, doncs aquelles imatges o aquelles pel·lícules o aquelles figures aleatòries que podem escollir per anar passant quan, diguéssim, l'ordinador està en repòs. Jo no ho aconsello, és a dir, el salvapantalles estava destinat per una cosa molt concreta, que era per estalviar energia, i en aquest cas el millor sempre és apagar el botó, no fer servir el salvapantalles. Ara, si a la gent li agrada veure com van passant coses mentre l'ordinador no està funcionant, que també és una mica absurd, no?, perquè l'ordinador està per fer-se servir, no per veure quan està apagat, doncs sempre hi ha aquesta opció d'activar-lo. No té res a veure tot això que estem dient d'estalviar energia amb el que és l'escriptori. L'escriptori és precisament la pantalla principal, allà on nosaltres podem començar o exercim, diguéssim, totes les aplicacions i on comencem a clicar quan iniciem el sistema operatiu o quan treballem en Windows o en un altre sistema. L'escriptori sí que és susceptible de poder-se canviar, que és el típic fondo també predeterminat, de color blau o de color que hi ha unes imatges d'una muntanya o d'un paisatge, etc., i que normalment s'acostuma a modificar amb una fotografia dels nets, amb una fotografia de la família, etc. L'escriptori, que com tots sabeu, diguéssim, té uns icones, uns accessos directes per poder accedir als programes, als documents, etcètera, etcètera, diguéssim, té la funcionalitat de poder anar directament, que és com un escriptori d'aquestes taules antigues quan anàvem a classe, aquesta taula per poder escriure, per poder fer les coses, té aquesta idea de poder accedir directament a les coses. No com allò que dèiem d'abans, del salvapantalles, que és quan l'ordinador no està fent res, s'activa una funció que és per estalviar energia, que comenci a reproduir-se una pel·lícula o una fotografia. La fotografia que veiem a l'escriptori és, diguéssim, un fondo, és com un lule que posem a la taula per poder nosaltres veure'l sempre, com si fos una fotografia amb dins un marc, i el salvapantalles el que fa és reproduir-te allò sempre i quan tu no facis servir l'ordinador. Aquestes dues diferències fa que quan parlem de salvapantalles sigui per una cosa en concreta i l'escriptori és allò que fem servir normalment i que està sempre present a l'ordinador quan el tenim encès.
Uh-huh. Marçal, no sé, ara comentaves que aquesta setmana les classes que fas per la gent gran, aquest ha estat un tema que desperta interès i que hi ha una certa confusió. No sé si també a nivell més general hi ha aquesta confusió a vegades, no?, entre els salvapantalles i l'escriptori, no?
Bueno, perquè tothom entén que quan l'escriptori el pots modificar i li pots posar una fotografia o qualsevol altra cosa, no acaben d'entendre com en altres llocs també es poden posar fotografies o altres coses, i és aquí on normalment la gent acaba de confondre perquè no saben ben bé què és el que estan tocant. Jo sempre dic que el salvapantalles és millor no utilitzar-lo, és a dir, és molt més fàcil poder apretar el botó de la pantalla i així apagues el monitor, no cal l'ordinador perquè gasta molt poc, però la pantalla la pots apagar, i quan has de fer servir l'ordinador, doncs tornar a encendre la pantalla. És molt fàcil, és com la tele de casa, és més fàcil apretar el botó, apagar i encendre, que no pas que jo, al cap de 10 minuts, al cap de 15 minuts, arrenqui un programa per intentar minimitzar aquesta despesa energètica.
Mm-hmm. Doncs, Marçal, no sé si vols afegir alguna cosa més en referència a això o passem al diccionari?
Home, si posem el diccionari, millor, perquè és una mica llarg avui.
Va, doncs vinga, parlem del diccionari. Avui parlarem de les megas, de la paraula sí. Megas.
Sí, és una paraula que trobem molt sovint, sobretot amb càmeres de fotografia o amb targetes de memòria o amb els pendrives o amb discos d'ús externs, inclús amb ordinadors, no? Que et diuen, mira, això té tantes megas, no? 128 megas, o té un giga, o té un terabyte. Tot això té una relació, és com una escala, no? Com unes mides. Pensem que en informàtica el valor més petit d'emmagatzematge és un byte, i cada 1.000 bytes això es converteix en un mega, no? I cada 1.000 megas això es converteix en un giga, i cada 1.000 gigas això es converteix en un terabyte. Això que sembla una mica complicat...
Jo m'he perdut,
Ja t'has perdut,
sí.
Sí, hem de fer és això com els centímetres, els metres, els quilòmetres, més o menys és la mateixa relació, és la mateixa unitat mètrica, el que passa és que aquí, a més de fer espai, es parla de capacitat. És a dir, quan nosaltres agafem, per exemple, un llapis, un pendrive, i ens diuen que allò té 258 megas, hem d'entendre que té una capacitat de 258.000 cas, que és una capacitat, diguéssim, relativament petita per a la informació que es porta ara. La gent normalment no fa servir aquest valor, fa servir quantes fotografies puc fer, no? O quants vídeos puc gravar amb aquest pendrive o amb aquesta targeta de memòria. Tot això és molt relatiu, perquè com que depèn del que té aquell arxiu, doncs si està fet amb molta alta resolució, passarà molt més i gastarà molt més espai. Si està fet a baixa resolució, una fotografia que pesi poc, doncs hi cabran moltes més fotografies. És a dir, amb el mateix espai podem posar 500 fotografies o podem posar 1.000 fotografies. Tot depèn del tamany en què les fem. És a dir, si nosaltres estem parlant d'un pòster d'un mida 3, per exemple, no és el mateix, no ocupa el mateix, fos un mida 4, que hi caben molts més. És a dir, depèn de les dimensions de cada fotografia, depèn del pes de la fotografia digital, doncs hi cabran més o menys en aquest espai, en aquest disc dur extern, en aquest targeta de memòria, que dèiem que té certa capacitat. Aquesta capacitat es mereix precisament amb això, amb megas, amb ara m'equivocaré jo, eh? Amb megas, amb gigas, amb terabytes, etcètera, etcètera. És una mida que nosaltres ens hem d'anar acostumant a poder-la medir per saber la quantitat d'espai que estem fent servir. Els ordinadors actuals, el mínim normalment són 500 gigas, perquè ens entenguem una mica dels valors, dels números que sonen, eh? De 500 gigas o de 1.000 gigas, que 1.000 gigas és com dir un terabyte. Amb ordinadors molt potents ja van per 5 terabytes, per 10 terabytes, etcètera, etcètera. I ja s'està pensant en un nom nou per precisament quan arribem als 1.000 terabytes, que estem parlant d'una quantitat grandiosa de magatzem, doncs, a dir-li d'alguna manera, que jo encara no li he trobat el nom, però que segurament ja està inventat. El que sí que hem de saber és que els arxius que nosaltres fem servir, és a dir, documents senzills, no ocupen aquestes quantitats grans. Però ens hem d'imaginar com si fos un magatzem. És a dir, si nosaltres tenim habitacions molt petites, doncs aquestes habitacions seran aquests megas. No? Tenim 5 habitacions, tenim 5 megas. Si tenim un local més gran, si fos a més d'unes habitacions, fossin locals comercials més grans, doncs a més de parlar de megas, parlaríem de gigas. I és una mica el paral·lelisme entre el que és una habitació, el que és un local, el que és una nau industrial. O sigui, cada cop que creix aquest espai físic, o en aquest cas aquest espai virtual, perquè estem parlant a nivell informàtic, doncs hem de canviar la nomenclatura. A més de dir-li bytes, a més de dir-li megas, doncs li hem de dir gigas, li hem de dir teres, hem d'anar pujant si l'espai és més gran. Com més capacitat tinguem, més espai, entre cometes, tindrem.
Molt bé,
m'he explicat, eh?
Sí, jo m'havia perdut una mica al principi, però no, ja més o menys estic situat. En tot cas, sí que és cert que potser fins que la gent no s'acostuma, no, a fer aquestes equivalències, no, a buscar l'equivalència, pot costar una mica, no, de saber ben bé, sí, quines mesures estem parlant, no?
Sí, més que res per això que deia al principi, no? Que normalment la gent, quan per exemple, va amb una càmera de fotografia i porta una targeta memòria, i diu, escolta, quantes fotos t'hi caben? I diu, mira, jo puc fer 300 fotografies. No et diuen, mira, és que jo la targeta memòria que tinc és de 128 megas, o és de 2 gigas, no et diuen això. El que passa és que pels informàtics, o en aquest tip a nivell informàtic, la nomenclatura correcta no seria dir la quantitat de fotografies que pot fer, perquè varia segons allò que hem dit, les dimensions i les capacitats, sinó a fer servir precisament aquesta nomenclatura espacial o aquest anglicisme, que és dir, doncs mira, té 128 megas, no? O 256 megas. Això es fa servir per tot, eh? Es fa servir pels discos durs de l'ordinador, allà on nosaltres emmagatzem coses. Es fa servir pels pendrive, allà els llapisos d'aquests que connectem a l'ordinador. Es fa servir per les targetetes que fem servir per les càmeres de fotografia. Es fa servir inclús en els mòbils que nosaltres portem, que hi ha molta gent gran que, per exemple, no ho desconeix, hi ha una targeteta a què ja s'emmagatzemen les dades, o les adreces, inclús les fotografies. Hi ha algú que s'atreveix a fer fotos, doncs el mòbil ho guarda tot en aquesta targeta, en aquesta targeta que potser té o 8 megas o 16 megas, etcètera, etcètera. Com més capacitat d'aquesta targeta, que no vol dir de mida, que la mida pot ser la mateixa, però pot tenir més capacitat, més fotos li podran cabre.
Doncs, Marçal, gràcies per aquesta extensa classe d'aquesta setmana, d'aquest divendres.
Agafar la mà de qui més t'estimes, fer una carícia d'amor, uns petits copets d'ànims o enviar un petó, són petits gestos que ajuden a millorar el nostre dia a dia. Però n'hi ha d'altres que ajuden a millorar el món. Com vendre's un cafè Intermón Oxfam de Comerç Just, perquè comprant aquest cafè contribuiràs a millorar la vida de les famílies camperoles que el produeixen. El trobaràs al teu supermercat habitual. Cafè Intermón Oxfam de Comerç Just. El cafè bo per canviar el món.
Portar un bon vestit és millor. I amb aquesta ofertassa, és i per millor.
Ara, fins al 28 de març, tens un vestit, una camisa i una corbata per només 99,99 euros.
Hipercor, preu i per millor.
Grans Amics, de dilluns a divendres de 6 a 2:15 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència.
I ara recuperem alguns dels moments de l'inici de la setmana de la tertúlia que vam mantenir per parlar del trastorn de la personalitat i de la importància que té la poesia i l'amor en aquesta qüestió. Marina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguda.
Gràcies.
També ens acompanyarà Daniel Ruiz Trillo. Ell és el responsable, l'autor d'un llibre que té per títol Amor en temps d'inestabilitat, com un vals de Chopin. Molt bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
I benvingut.
Gràcies.
I com sempre, com cada setmana, també m'acompanyen el Santiago Ruiz i l'Enric Uller, membres de la FATEC, la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. Bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
I benvinguts. I també el Sergi Oliva, president de Vida Creixent. Sergi, bona tarda.
Molt bona tarda.
Comencem parlant, primer de tot, Marina, d'aquesta fundació, per situar l'oient, per si no la coneix. Fundació privada ACAI TLP, d'ajuda i d'investigació del trastorn límit de la personalitat.
Bueno, jo vaig començar en l'any 99, perquè vaig tenir un fill amb un problema de trastorn de personalitat. Aleshores, no sabíem, es deia trastorn borderline, en dèiem, personalitat borderline, i era el que hi havia, i vaig fer un llibre amb aquest la meva experiència, no? Perquè ho entenguessin.
Aquí, oi? Sí, exacte. El llibre que has portat avui a la ràdio.
Exacte. Ara sortirà d'aquí una setmana, potser, la quarta edició, que es dirà Trastorn límit de la personalitat. Mi hijo, trastorn límit de la personalitat. Ho he canviat perquè, clar, no tenia molta lògica, perquè la gent pensava que era un límit d'intel·ligència. Borderline s'entén d'una altra manera, no? Uh-huh. Llavors, ara, avui en dia es diu Trastorn límit de personalitat, TLP. De trastorns de personalitat n'hi ha 10, per exemple, classificats, i aquest és molt complex perquè tenen una mica de totes les neurosis possibles, paranoies, addiccions, depressió, i totes molt, molt fortes i curtes. Llavors poden tenir depressions curtes que els hi duren uns dies o uns moments, i clar, en aquestes depressions tenen uns baixons increïbles i un incident de suïcidi amb un 12% de suïcidis consumats. No?
I una mica des de la Fundació el que feu és donar informació sobre la malaltia, conscienciar...
Conscienciar sobre la malaltia i sobretot ajudar les famílies a entendre com, què li passa al seu fill, o la seva parella, o la seva mare, són familiars. Llavors fem grups de famílies i els donem instruccions, perquè si no estarien... Aviam, jo vaig estar sempre demanant al metge, al psicòleg, al psiquiatre, què tinc de fer, perquè avui està així, al cap de 10 minuts està d'una altra manera, o vull dir, tenen uns canvis emocionals que ells no poden controlar. Llavors, avui en dia sí se sap el que es pot fer, que és ajudar-los a que controlin les seves emocions. Tranquil·litat, ajudes i tal. Hi ha molts metges que encara això no ho entenen, el que fan és donar una medicació i la medicació el que els atonta, no els agrada, etc. No? Què passa? Que aquesta angoixa moltes vegades els hi porta a beure, a prendre drogues, no raonen les coses, són molt impulsius, llavors quan ja l'han feta volen reconèixer que han fet malament, mai fan res malament, vull dir que a ells els costa molt de reconèixer i ser responsables del que fan. És molt complicat perquè també aquesta tensió que ells porten, es troben que no poden estudiar si comencen 13 a 14 anys. I bueno, fa 15 dies vaig parlar amb una mare que amb 17 anys la seva filla es va suïcidar. Problemes d'alimentació, bulímia, anorèxia, van passant de per tot arreu.
I és complicat, Marina, quan tenim una persona al nostre voltant, ja sigui de la família o de l'àmbit dels amics que tinguin un trastorn de personalitat, és difícil saber què és això? O...
El més important, aviam, difícil no ho és, per lo menos per mi, perquè es veu que aquesta persona no és feliç, vull dir, alguna cosa li passa a les seves emocions. No les controla, veus que li vols ajudar, l'estimes molt, però el més important és que ells se n'adonin que no controlen allò, no? Que no controlen. I llavors no volen fer mal a les persones que estimen, llavors s'aparten, ara t'estimo molt, ara no t'estimo, vull dir, és una mica el que he vist en el llibre del Daniel, que vol reflexar això sense explicar res, no? Però és molt, molt, molt trist i molt maco, les dues coses. I un dels consells que em va donar un metge una vegada, que amb el meu marit deien, bueno, i què faig avui perquè no sabem què fer? Hi ha moments que estan molt desequilibrats, molt, molt perduts, i em va donar un consell que és molt maco, que em va dir, quan estiguis que no saps el que fes, estimar-lo més que mai, perquè et necessita més que mai, encara que no t'ho digui, no? I això, pues, és una cosa que sempre ho he portat molt a dintre.
De fet, en el pròleg al llibre del Dani parles d'això, no? D'aquest amor sense límits, no?
Exacte. L'amor sense límits, però també sapigué que els tens a ajudar, no perquè les estimes els tens a consentir tot, no? Al contrari, els tens d'ajudar a enfrontar-se al seu problema, a reconèixer i a buscar ajuda professional. Això és molt important.
Després continuarem parlant d'aquesta associació. Dani, parlem del teu llibre, Com un vals de Chopin, Amor en temps d'inestabilitat. És això el que s'ha de buscar, l'amor, quan ens trobem en una situació complicada?
Sí, sí, sí. Res més. És això el que s'ha de buscar. I jo he intentat una mica escriure precisament doncs, una història d'amor, perquè jo crec que sigui com sigui la persona que tens al costat, doncs a vegades et trobes que aquesta història, sense voler, s'ha ficat a la teva vida, ha vingut a la teva vida, ningú l'ha cridat, però te l'has trobat, i realment és una història molt, molt, molt bonica, no? Segurament la més bonica que es pot trobar mai. I justament per això vaig pensar d'escriure el llibre, perquè vaig pensar, això és tan bonic que s'ha d'escriure perquè s'ha de donar a conèixer, no? La gent...
És una història, com dius tu, anònima, no? Si no poses nom, sinó que tots ens podem sentir identificats, no?
Sí, jo crec que una història d'amor, un llibre d'amor, no? La literatura d'amor és tan universal i tothom s'hi pot sentir tan identificat que és anònima, i també per altra banda, perquè sempre és millor no posar noms ni res, però tothom s'hi pot sentir identificat amb algun o altre capítol, no té per què ser amb tot, no?
Marina, ens quedem amb aquesta, quan hem iniciat la conversa, amb aquesta idea, no?, de l'amor, de l'estima sense límits, oi?
Exacte, és l'única manera de poder-los ajudar, estimar-los de veritat i que ho vegin. I estimar no vol dir regalar, vol dir posar-los límits i fer-los veure el que fan malament i ajudar-los, de veritat.
Doncs gràcies a tots dos per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies també als tres col·laboradors. Fins dilluns que ve. Que vagi molt bé la setmana.
Gràcies a tu i bona setmana.
Gràcies a tu i fins dilluns.
Quina és la teva cançó preferida? La que et va marcar per tota la vida? La que et porta bons records? Truca'ns i deixa'ns missatge al contestador de Ràdio Estel, al 93 409 2777.
Avui ens acomiadem, tanquem setmana i ho fem amb una proposta musical que us fem directament l'equip del programa. Avui us posem un tema de Sau, Tanca els ulls. Que vagi molt bé la tarda de divendres i el cap de setmana. Fins dilluns.
La lluna surt, arriba la nit, tu ja saps. L'hora d'anar a dormir, així que tanca els ulls, tanca els ulls, tanca els ulls, ningú no pot venir a fer-te mal. Tens tanta por de quedar-te sol, però ara no, jo estaré amb tu per sempre més, així que tanca.
Ràdio Estel.